Enguany se celebra el 75è aniversari de la capitulació de l'Alemanya nazi. El 8 de maig de 1945, les restes de l'exèrcit alemany del Tercer Reich van rendir-se a les tropes aliades de manera incondicional. Amb aquesta capitulació s'acabava la Segona Guerra Mundial, almenys a Europa, en un continent desfet per més de 5 anys de guerra. Avui volem parlar del final del Tercer Reich amb Josep Escoda, historiador i col·laborador de la Fundació Amical d'Amathausen. Molt bon dia, senyor Escoda, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, primer de tot, com va ser aquesta rendició? Perquè tenim entès que n'hi va haver-hi dos, no? Una amb els aliats, diguem-ne, capitalistes, i l'altra amb la Unió Soviètica.
Sí, clar. Primer va ser els aliats occidentals. Però els russos van dir que no valia sense ells, amb tota la raó del món. Al capdavall, segurament, els que van guanyar, van derrotar del tot l'exèrcit alemany, van ser ells. I llavors van obligar una altra capitulació a Berlín, aquesta vegada, davant dels russos. Sí que n'hi va haver dues.
Hi ha hagut una certa tergiversació de la història a través de pel·lícules, de comentaris no sempre explícits, sinó coneixements també implícits, no? Per donar la sensació que la Segona Guerra Mundial la va guanyar als Estats Units. Qui va tenir més pes en aquesta victòria dels aliats?
No, això. Sí, clar, ells tenen el potencial comunicatiu, per dir-ho així, i en un part del món de pel·lícules en què apareix la seva aportació, que va ser importantíssima, esclar. Sí. El desembarcament a Normandia va ser una cosa enorme, no? Enorme. Però qui va destrossar la maquinària militar d'odi, de destrucció nazi, va ser els russos. Això no s'ha d'oblidar. Si els alemanys tenen l'exèrcit, no haguessin tingut l'exèrcit complicat amb una guerra interminable i duríssima a l'est, els aliats haurien tingut molt difícil poder desembarcar, però molt.
I el supòsit a l'inversa, diguem-ne, si els soviètics no haguessin tingut un altre front occidental amb el desembarcament de Normandia, haguessin pogut guanyar la guerra?
Ja la guanyaven. Això va passar el 6 de juny del 44. Els russos ja estaven empenyent, ja feia temps, que estaven empenyent els alemanys cap a casa seva. Els russos no estaven aturats ni van esperar el desembarcament. És clar que els va ajudar, però els russos ja estaven fent retrocedir, ja feia temps, des de Stalingrad, des del 43, des de començaments del 43, que els feien retrocedir. No, va ser al revés. Els aliats van poder occidentals van poder desembarcar gràcies que la major part de l'exèrcit alemany estava lluitant contra els russos. Va ser molt difícil, va ser molt heroic, no es tracta de treure mèrit, eh? Sobretot els soldats que van anar i que van morir per alguna raó, però qui va sofrir més van ser a l'est 27 milions de ciutadans de la Unió Soviètica, és molt aviat.
27 milions.
I encara no s'ha acabat el compte. Quan Khrushchev va iniciar la desestalinització i va dir el gran secret que havien mort 20 milions de soldats i civils soviètics, doncs encara no s'havia mirat tot. Ara els demòcrates i historiadors ho han remenat més i han arribat a 27 milions. Són molts, eh?
Sobre el suïcidi de Hitler, com van ser aquests darrers moments, aquests darrers dies de la vida del Führer, del dictador? Estan ben reflectits en la pel·lícula, sí, El hundimiento?
Sí, bastant. Jo penso que bastant. Bastant. No tenia altra alternativa.
Quin és el desencadenant, diguem-ne, del suïcidi? El fet inductor ja? Quina derrota o desenvolupament militar, no, va conduir a Adolf Hitler?
Bueno, una mica el seu tarannà darwinista de la lluita per la supervivència, la lluita a mort per la supervivència, etc. Es va trobar que bueno, l'oportunitat de dirigir una resistència al sud d'Alemanya, als Alps, doncs es va pensar, però no, no, no era molt improbable. L'home va voler morir en un apocalipsi wagnerià, no? I a més a més castigant el poble alemany, que no s'havia fet mereixedor de la victòria, amb aquesta cara dura, a més a més.
Perquè
està ben, els fets estan ben trobats. Els russos van trobar fragments del seu cos i se'ls diuen que els van posar en una caixa de sabates, se'ls van endur cap a Moscou, i encara hi són.
I la traïció de Himmler, el cap de les SS?
Bueno, esclar, aquell home, i de Göring, i de els capitostos pensaven que que atribuint tota la responsabilitat a Hitler, ells podien trobar la manera de maniobrar i salvar la pell. Però no hauria estat possible. Himmler va arribar a oferir que no mataria més jueus i realment el novembre del 44 es van acabar les matances de jueus a Auschwitz, perquè així tenia un element de negociació, però era molt... Els crims van ser massa nombrosos, no? Van ser així decisions desesperades de gent que se sabia responsable, se sabia acusada, perquè les emissores occidentals repetien una i altra vegada a qui buscaven,
sí,
per fer-los responsables, i sabien que no tenien solució.
De fet, tenim entès que Heinrich Himmler, a més de, com vostè apuntava ara, no?, d'intentar proposar una pau a esquenes de Hitler, va intentar fugir.
Sí, disfressat per ridícul, disfressat de soldat anglès.
Caram.
Amb un bigoti i no sé què més portava. Però a l'hora de la veritat, el van fer despullar, això va ser horrorós per ell, i ja va veure que l'humiliació, començava una humiliació que només podia acabar amb un judici, amb una condemna a mort. I llavors va fer servir l'ampolleta de cianur que portava a la boca i va morir.
Així va morir, doncs, l'artífex, podríem dir que l'artífex del gran crim de l'Alemanya nazi, no?, sistematitzar el genocidi dels jueus, gitanos, comunistes,
sí, sí,
etc.
Ell va implementar, ell i Heydrich, l'altra ànima candorosa, van posar en marxa, després els seus socis, no?, Eichmann i companyia, i inspirats, evidentment, per Hitler, que va donar les ordres. Per vals, sembla que abans... Algú va dir que va haver un paper escrit alguna vegada, un jerarca nazi, però ja sembla que va donar les ordres verbals de fer l'Holocaust.
Per què l'Holocaust? Per què els jueus?
Ai, si és llarguíssim, necessitaria un curset. I encara no. En canvi, hi ha el Raúl Hilbert, que va ser un historiador d'origen austríac, emigrat als Estats Units al moment oportú. Després es va fer gran i es va nacionalitzar americà, el van enviar a Europa quan la guerra s'havia acabat i van encarregar d'organitzar els arxius referents al genocidi. I va canviar de carrera, de químic, va fer historiador, i quan es jubilà algú li va fer la pregunta: per què els jueus? Diu, miri, m'he passat 60 anys estudiant-ho. Puc explicar perfectament per què ho van fer. Però encara és hora, després de 60 anys, que puc explicar per què ho van fer. No, perdó, m'he equivocat. Puc explicar perfectament com ho van fer. Però encara és hora que puc explicar per què ho van fer. I és això. No. Quan vas explicant-ho, se t'escapa de les mans. No ho saps per què. Tant de sofriment constant, repetit, tanta gent educada, formada,
sí, sí,
per tal que causessin tant de sofriment, sense pietat, sense veure els ulls plorons i no res, constantment. És difícil d'entendre. És clar, l'antisemitisme és una herència europea.
I tant.
No només Alemanya. Hauria pogut ser, si França perd la guerra del 14, ja hauríem vist què hauria passat a França, els jueus. Va ser Alemanya. Va ser Alemanya, i doncs l'antisemitisme era molt, molt bastant escampat, força escampat, no global. Les teories del Goldhagen, que tots els alemanys volien veure mort els jueus, no és acceptable. Però era molt, molt escampat. Però d'això a perseguir-los fins a la mort. Molts alemanys havien dit que marxin. La migració, doncs sí, acceptada, legal, no que marxi. Però per portar a unes 100.000 persones que diuen que són les que van col·laborar amb l'Holocaust, aquesta feina terrible.
7.000 ha dit o 100.000?
100.000. Tot plegat, eh?
O sigui, la infraestructura humana, els recursos humans de l'Holocaust, 100.000 persones.
Tot maquinistes de trens, funcionaris de la Renfe, sí. Alemanya, etcètera, tot això. No? Guàrdies dels camps de concentració, tots aquests. Uns 100.000 consideren els especialistes. Per fer-ho constantment, és que costa imaginar com es pot formar a una gent amb un odi tan constant, amb una gent que el tens davant i te n'adones que són incapaços ni d'aguantar una pedra, debilitats per les malalties, pels cops, per la gana, per tot. I encara veient aquell odi.
Home, Anna Arendt parlava de la banalitat del mal, no? Una manera burocràtica d'executar unes ordres.
Sí. Clar, perquè això és, clar, és el repartiment de la feina. Ningú era responsable de tot, però tots, molta gent era responsable d'una mica. I això ja cobria els seus possibles escrúpols morals. Ells, simplement el conductor del tren, simplement els portava, però ell no els havia carregat, ni els buscava, ni els matava. Simplement els duia. Però clar, era indispensable que algú els portés a Treblinka i allí fossin morts. No? És això, la fragmentació. Per això s'ha assimilat tant l'Holocaust de la fàbrica moderna, la fragmentació de la feina, cadascú fa una petita part i el cotxe surt acabat, de fet. Doncs amb l'Holocaust era el mateix, les fàbriques de la mort, cada una petita part.
Parlant del final de la guerra, no? Qui va sortir guanyant de la caiguda del Tercer Reich?
Estats Units.
Més que la Unió Soviètica, entenem?
La Unió Soviètica... Bueno, també. També, però la Unió Soviètica, clar, que Stalin, amb la seva falta d'escrúpols, no va tenir cap mirament. Bueno, Stalin no volia tornar a repetir una tercera invasió a Alemanya. N'havia viscut dues. El 14 i el 39. I, per tant, va crear un glacis defensiu entre Rússia i Alemanya de la manera que va voler, sense importar-li res i carregant-se la gent que no hi estava d'acord. Els progressos que volien una democràcia occidental, doncs, van haver de callar, desaparèixer o se'l van carregar. Igual passava amb els països bàltics, etc. Tenia tot el dret del món a protegir-se. Això ho farà qualsevol estat. Ho hauria fet. Els anglesos ho van fer i els francesos també. El que passa que ho va fer d'una manera absolutament despòtica. Ara, acabat com ha acabat la Unió Soviètica, qui va tenir més profit de tot va ser els Estats Units, que van sortir de casa i aquesta vegada, al revés de la Primera Guerra Mundial, no hi van tornar, s'hi van quedar. Van ocupar posicions claus al món que li han servit pel seu desenvolupament econòmic i pel seu domini. Això no hi ha dubte.
Venint una mica als nostres dies, però amb aquest retrovisor històric posat, no? Les forces que a Europa estan creixent els últims temps poden tenir ressonàncies amb aquest feixisme d'abans de la Segona Guerra Mundial? O gràcies a la memòria i a la història no es repetiran aquests errors del passat?
Igual no repetiran. La història no repeteix mai, però això no vol dir que no siguin temibles de debò aquests moviments i que els responsables siguin realment culpables de tot això. Tota aquesta gent creix gràcies a unes mancances dels dirigents suposadament democràtics que tenim, tant aquí, a l'estat espanyol, com a tot arreu. No una educació com cal, unes lleis com cal, un record com cal. No, no, de tant en tant, el 5 de maig, anar a Tausen i trobar-se tots i quatre lletrimetes pels morts. No, no, es tracta d'una altra cosa, d'una educació. L'educació bàsica de batxillerat i de l'ESO. Allí ensenyar-lo. No, no unes paginetes a última hora del curs, sinó una educació de per què es va produir, per què aquest odi, per què l'antisemitisme. 2.000 anys d'antisemitisme a Europa. Tenim una herència fina, els responsables de tot això, l'Església Catòlica, els governs, etcètera, que són els que ens han donat aquesta herència de veure el que no creu com nosaltres un enemic. I en certs moments algú a dissoldre, a destruir. Això és una herència històrica que portem. I això hi ha uns responsables. I contra això hi ha unes maneres d'actuar que podrien haver donat resultat. I el creixement d'Espanya de l'extrema dreta,
sí,
és un exemple claríssim. No?
I com...
I Alemanya i a mateixa França.
Com es podria orientar la situació amb educació i prou? Perquè
l'educació és fonamental, però que els mitjans de comunicació deixin de ser hipòcrites i no vagin a la notícia, sinó a la formació, que ensenyi què hi ha darrere de Vox i com seria una Espanya governada per Vox, per exemple. O i Alemanya, els mateixos, i la senyora Le Pen ensenyar-li les vergonyes a França. I aquest el Brexit, que s'amaguen darrere el Brexit. Mm. Anglaterra, si fa o no fa, pel mateix, la idea que no vinguin moros, que no vinguin asiàtics, no vinguin, etc. Són lletjos i enterboleixen la puresa de la nació anglesa o suïssa, etc. Tot això es podria evitar. Una contraofensiva, el que portés l'educació, l'explicació de tot plegat i ensenyés la vida humana com el valor màxim que tenim i el respecte a totes les seves manifestacions. Això és l'única manera, però no ho volen. No sé què passarà amb quan sortim d'aquesta pandèmia. No sé, però no ho sembla gaire, no sembla gaire optimista.
És el que li anava a preguntar. En aquest escenari actual, en què hi ha una crisi econòmica que està remuntant, en què hi haurà problemes de mobilitat, no creu que justament donarà ales tot aquest escenari a aquestes opcions?
Sí, jo penso que sí. L'exemple, hi ha aquest exemple de Lleida. Els deixen dormir els temporers del carrer, però els hotels no, perquè embruten, suposo. Perquè els tenen reservats els clients. 200 temporers dormint pels carrers. Això te fa mal espina.
A Lleida, eh?
A Lleida, sí. Parlo de Lleida perquè és l'última cosa.
Sí, sí, sí.
Per això és que la pinta té molt semblant a tot arreu. Està parant els efectes més nocius, la por a sublevacions, a protestes. Està parant. Augmentaran les intervencions de la policia i la Guàrdia Civil a cada país, no? Evidentment. Però no... Qui té el poder el seguirà tenint, i no em refereixo al Sánchez.
A qui refereix?
Home, a les grans corporacions econòmiques, els que manen de debò.
Vostè, que ha col·laborat com a historiador amb la Fundació Amical de Mauthausen, es queda amb algun testimoni, alguna experiència, algun comentari de les persones que van passar per aquest camp, Mauthausen?
L'emocionant jurament de Mauthausen i de Buchenwald, una gent que va patir el que ningú va patir, que van poder sobreviure perquè no van arribar a patir del tot, perquè els que, com diu Premio Primo Levi, els que van patir del tot van morir.
Clar.
Aquests van estar a punt, però no van morir. I aquests, que tenien tot el dret a exigir venjança i aplicar-la, van renunciar a la venjança personal i van demanar que hi hagués justícia, que els culpables fossin jutjats democràticament i que el món se n'anés cap a uns horitzons millors. I això va ser una burla, perquè això no és veritat. No s'ha fet, ni es va fer. Ni es va fer. Els culpables van ser tolerats, molts d'ells. Els que havien enviat coets per aterroritzar la població belga i anglesa,
sí,
van ser sequestrats pels americans, els seus crims oblidats i portats a Estats Units a treballar per anar a la Lluna. I els russos van fer el mateix. Molta gent que tenia pràctiques amb la persecució de comunistes van ser llogats en silenci pels Estats Units i els anglesos perquè els ensenyessin a perseguir comunistes. Quan la Wehrmacht es va cobrir de vergonya perquè va col·laborar amb el genocidi. Però quan els van veure obligats per la Guerra Freda a crear una Alemanya occidentalitzada i una Alemanya comunista, van oblidar tot això i van començar a buscar veterans de la Wehrmacht per tal de crear els rudiments d'un exèrcit federal alemany occidental i un exèrcit comunista de l'Alemanya comunista, oblidant tot el que havien fet.
I Espanya? Vull dir, Espanya va tenir un paper important com a niu d'aquests ex-jerarques o ex-funcionaris de l'Holocaust?
Molts. Diuen que la policia franquista... Bueno, diuen, no. La policia franquista va ser organitzada per especialistes alemanys, per això abans d'acabar-se la guerra.
Sí.
I després Franco va acudir molts. El criminal de guerra aquell, com ara un record belga, com se diu, que va ser adoptat per una família, que tenia 40 anys,
sí.
Va ser adoptat per una família falangista i convertit en ciutadà espanyol, va ser un d'ells. Es passejava tranquil·lament per aquí, condemnat a mort en rebel·lia a Bèlgica. Perdonaran, però em surt el nom ara. Però hi ha altres, ja ho crec que sí.
Bé, doncs avui hem pogut xerrar amb en Josep Escoda, historiador i col·laborador de la Fundació Amical de Mauthausen. Moltíssimes gràcies, professor Escoda, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest record de la capitulació de l'Alemanya nazi.
A vostès, moltes gràcies. Ha estat agradable.